del cinema de l'Àngel Comas, de tant en tant també parlem de sèries, i ho fem amb el Joan Ramon Armadàs. Bon dia.
Què tal, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Escolta'm, ens portes quatre sèries, com més o menys sol ser un número estàndard, tot i que
temps que tenim no podem estendre'ns
més. Tot i que consti que no és decisió nostra, no estem aquí coartant la teva llibertat per portar-ne més o portar-ne menys. Avui, quin és? Hi ha algun fil conductor? Jo diria que no, avui.
Sí, hi ha un fil conductor, sí, que és la ciència-ficció.
Ciència-ficció.
La ciència-ficció és el fil conductor d'avui. Avui parlarem de sèries fantàstiques dins del cinema fantàstic com a gran paraigua, i concretament amb la ciència-ficció com a subgènere.
Perfecte, doncs escolta, tenim una mica de tot. Tenim grans clàssics, tenim sèries espanyoles de producció espanyola, tenim altres que són més novedoses, d'altres que són... que revisiten coses que ja s'han fet. Comencem, si et sembla, per començar així per alguna cosa, per Man in the High Castle. Happy birthday to you. Happy birthday.
These films are reality like ours, but not ours. If I could turn the page. This is our moment. We must not.
Doncs no n'havia sentit a parlar mai d'aquesta, eh?
Doncs això que passa és que és una sèrie d'Amazon Prime, que és una plataforma que encara no té la mateixa popularitat que Netflix o que HBO.
I que hi ha molta gent que té i no ho sap.
Efectivament, perquè tu pagues l'Amazon Prime i dius, ah, vale, m'arriben els paquets, però ostres, tens un catàleg de sèries i de pel·lícules molt interessant. I a poc Amazon Prime es va fent un lloc, i aquesta, jo, sense que... Hi ha algunes sèries estrella, com puguin ser Fleabag, o com pugui ser la de Marvelous Mrs. Maisel, i aquesta jo crec que és la sèrie estrella que tenen en aquest cas en l'apartat de ciència-ficció, fins que no arribi El Senyor dels Anells.
Sí.
Això serà la gran hit.
Aquesta ja en parlarem, d'aquesta.
Però ja en parlarem encara que hi ha uns anys. En qualsevol cas, The Man in the High Castle és m'atreveixo a dir, de les millors sèries de ciència-ficció que hi ha actualment al panorama televisiu.
Així, directament, eh?
Directament, pam, sí.
Pim, pam, només començar.
Pim, pam. Per què? Doncs d'entrada, darrere, té uns noms amb el pes de com Ridley Scott i Philip K. Dick. Que, si recordem aquests dos personatges, fa uns quants anys, l'any 82 concretament, van ser els responsables, en cas com per la seva part, d'una cosa tan clàssica i tan mítica com Blade Runner. En aquest cas, The Man in the High Castle adapta un llibre de Philip K. Dick, i Ridley Scott és el productor de la sèrie, amb la seva productora Scott Free. De què va aquesta sèrie? Aquesta sèrie el que ens planteja és un món dels anys 60 on la guerra l'han guanyat els nazis i els japonesos, la Segona Guerra Mundial.
Sí, això és una cosa que s'ha provat, eh? També recordo...
Sí, no és una cosa nova.
Recordo sèries, videojocs que també exploraven què hagués passat si els comunistes guanyaven la guerra. Si finalment, diguem-ne, la Unió Soviètica es feia amb tot el món.
És una ucronia molt interessant, d'entrada perquè té el suc i el morbo de veure doncs, a Hitler com a personatge de la sèrie, a Himmler, tot el que és la propaganda i l'aparell nazi havent-se, diguem, extès per tot el món. I en aquest cas el que planteja és uns Estats Units que estan dividits com si fos Alemanya. La part de la costa est és la controlada pel rei alemany, i la part de la costa oest és la controlada pel que en diuen els estats pacífics japonesos, o sigui, la part japonesa. I al mig hi ha el que li diuen la neutral zone. Hi ha una zona neutral que alimenta tot el que és la resistència, el contraband, l'espionatge... Però què passa? On està l'element fantàstic, per si això no fos prou fantàstic, i la ciència-ficció? I és que al cap i volta apareixen unes cintes on es veu com els nazis i els japonesos perden la guerra, i com als Estats Units hi ha un president que es diu Kennedy, i, per tant, tot el que en diem nosaltres coneixem com la història, entre cometes, normal.
Com l'univers, o sigui, com un altre univers que apareix en unes cintes.
Efectivament, que per ells és una cosa estranya, i nosaltres el reconeixem fàcilment perquè és el que ha passat de veritat. Què passa? Això alimenta la resistència, i a la vegada doncs, fa que les SS i el Kempeitai, que són les policies militars dels dos imperis, guanyadors de la guerra, persegueixin aquestes cintes, i a partir d'aquí la resistència s'alimenti i tingui esperances en el que hi ha en aquestes cintes com a el que podria passar, i si els han derrotat amb aquestes cintes, que no sabem si són reals o no, doncs nosaltres també podem derrotar-los. La sèrie té grans virtuts, entre les quals jo destacaria els dolents. O sigui, hi ha el general de les SS, que a més és un americà, que es diu John Smith.
Bé, aquí no...
No s'hi van currar gaire amb el nom.
No.
Genial, l'actor fred amb aquesta cara de dolent, a més són personatges amb matisos, no és el dolent dolent perquè sí. I després, per altra banda, el Takeshi Kido, que és en aquest cas el representant del Kenpei, que és la policia militar japonesa, que és la que controla San Francisco, per entendre'ns, que és el focus de la resistència per aquella banda. Molt interessant la sèrie, a banda de la part històrica, que fa un exercici molt interessant d'imaginar-se el món amb una guerra freda entre els nazis i els japonesos, i per altra banda, doncs, tot l'element d'espionatge que hi ha, tota la trama de les cintes, de la gent que se'n va a la zona neutral on hi ha una certa llibertat, fins i tot tots els components racials, xenofòbia, extrema dreta, que podíem portar tranquil·lament al segle XXI i que no ens sentiríem
estranys. No, estranys, no
Vaja, una sèrie que a mi m'agrada molt.
I el nom de la sèrie?
The Man in the High Castle és l'home que té les cintes.
Ah.
Se li diu The Man in the High Castle. Per això la sèrie té aquest nom. Al principi no saps qui és, quan conformava avançant la sèrie es va veient qui és, l'origen d'aquestes cintes, i en aquest cas són quatre temporades de la sèrie, d'uns 10 capítols, no està mal, està bé, no s'ha de fer pesada.
Llarga o...?
No, jo crec que és una mida ideal. Òbviament, en quatre temporades hi ha temps perquè algunes subtrames potser no siguin tan interessants com d'altres, com la trama central, però no s'arriba a fer mai pesada, i en general... el que fa que l'aguantis molt bé és el carisma de la majoria de personatges, començant, com deia, pels dolents, però també en aquest cas la protagonista principal de la resistència és una noia que, com aquell qui diu, porta una vida normal, però que descobreix que la seva germana estava a la resistència, i a partir d'aquí, de cop i volta, s'hi veu abocada. I té una relació amb un alt càrrec japonès, i els viatges, perquè ja ho avanço, els viatges al món paral·lel aquest, on alguns dels personatges veuen com és el món que nosaltres hem conegut com a real, però que per ells és totalment extraordinari, sí. I a partir d'aquí, doncs, es va creant tot aquest entramat d'investigació, història, ciència-ficció, que és una barreja que surt molt bé, i que jo crec que pot agradar a molt públic, i a molt públic que no és especialment fan de la ciència-ficció, perquè tota la trama històrica i d'espionatge podria ser la mateixa que tinguéssim en qualsevol sèrie de per entendre'n, cinema negre a rotllo Casablanca.
I parlem de... Hem parlat de ciència-ficció, doncs hi ha un nom a la ciència-ficció que... Bé, n'hi ha uns quants, però...
Però aquest l'haurien de ser en majúscules.
Star Trek.
Have you ever been a stranger to yourself?
Many, many times. Nearly two decades ago, Commander Data sacrificed his life for me. These past few years, I really tried to belong here. But it never truly felt like home.
Això és Star Trek Picard.
Això és Star Trek Picard, que ens estem avançant. Sí. No ho ha vist ningú encara. És una sèrie que arribarà ara el 2020... Però vaja, en aquest cas, Star Trek, com dèiem abans, hem de posar-nos drets, escriure-la en majúscula, és possiblement la sèrie de ciència-ficció més important de tots els temps, com a saga, perquè no és una sèrie, sinó que són diverses, fins a 8, si no vaig equivocat, comptant la de Picard. I quina gràcia té la de Picard? Doncs d'entrada que recupera el personatge principal de Next Generation, que va ser la segona sèrie, la dels anys 80.
És la
80.
Cara, no? És la cara més que ha transcendit més de Star Trek.
Això segons a qui li preguntis, clar, perquè vindran molts nostàlgics que en diran que Star Trek és l'original, que vol dir la dels anys 60, amb l'Spock, el Capitán Kirk, el Sulu... Vaja, la sèrie original, no?
Sí, sí, sí.
No sé, no m'atreveixo a dir-te si és la més popular o no, perquè aquí, clar, molta gent, per exemple, l'Spock, té un pes molt important a tota la saga, fins i tot a les pel·lícules. Per tant, jo no m'hi fico, això deixo que jutgi al públic quina és la seva sèrie, el seu personatge preferit. En qualsevol cas, la gràcia de Picard no és només recuperar el capità de Next Generation dels anys 80, sinó que, com hem vist als trailers, recupera també personatges d'altres sagues. Tenim, per exemple, Seven of Nine, que és una de les Borgs, que és una raça alienígena, en aquest cas mig robòtica, que assimila les persones i les converteix a part d'un col·lectiu mig informàtic, una cosa molt, molt interessant. I Seven of Nine, en aquest cas, torna a aquesta sèrie a Star Trek, però Seven of Nine no era de Next Generation, era de Voyager. Després recupera també alguns dels personatges principals de Next Generation, com són el Data, que és el robot que en aquest cas era part de l'Enterprise, el comandant Riker, que era el segon del Picard, i tot això ambientat, per entendre'ns, cronològicament en un món correcte després de tots els anys que han passat en acabar la Next Generation. Què vol dir? Doncs que han passat 20-30 anys després de que s'acabi la sèrie o que el capità Picard hagi deixat a l'Enterprise, i a partir d'aquí doncs recuperem una història on ell no és capità de cap nau i on ens portarà en un món nou i diferent amb una personatge femenina que sembla que serà la clau de volta, que té alguna relació especial amb ell que encara no sabem.
És que això és molt difícil quan fas ciència-ficció d'aquest tipus, perquè com que hi ha gent que gairebé en deu saber més que els seus creadors o deu recordar més coses, imagina't que crees una cosa, un error cronològic i la pots, o sigui, se't mengen.
Sí, sí, és a veure, si tu busques per internet, per exemple, Star Trek Timeline, és un merder, perquè clar, tens tant les sèries com les pel·lícules, com, bueno, després hi ha universos extensos amb còmics, amb llibres, vaja, és un univers inabastable. Jo personalment, per exemple, encara no he vist totes les sèries de Star Trek, encara estic veient-les, perquè són moltes. Vaig calcular un dia mirant que si vols veure tot Star Trek necessites invertir més d'un mes de la teva vida,
sense parar.
O sigui, més de 30 dies de 24 hores de metratge.
No et dona temps.
Vaja, tens sèrie per estona. Per cert, Star Trek està tot disponible a Netflix, tot, des dels anys 60 fins a les últimes de Star Trek Discovery, que en aquest cas també tindrem nova temporada ara al gener, i que no sabem si arribarà, no, o sigui, segurament no, perquè no coincideixen els timelines aquests que dic, a barrejar-se amb Picard. En principi no ha de tenir res a veure, perquè el timeline de Star Trek Discovery està posat justament abans de la que era la primera generació. Per tant, un dels al·licients, i ara canvio de sèrie, parlem una mica de Discovery, de la tercera temporada, que ja va ser de la segona Discovery, és veure el jove Spock, com el Spock té en aquest cas, abans d'anar-se'n a l'Enterprise, quin és el paper que juga, i en aquest cas la protagonista de Star Trek Discovery és la germana adoptiva de l'Spock. Per tant, connecta en aquest cas amb la primera sèrie, i ara la que tindrem de Picard connecta amb la segona i, pel que hem vist en el tràiler, amb altres parts de la saga.
Tot és molt complicat, realment.
Sí, òbviament, sí. Si no has seguit Star Trek, deus estar pensant JR, deixa't estar ja de Star Trek i parlem d'una altra sèrie, perquè és un univers complicat, si no t'hi has ficat mai. Ara, altament recomanable. Star Trek, en general, està ple d'històries de política, està ple d'històries de filosofia, fins i tot de religió. Tot això darrere de la màscara de la ciència-ficció, òbviament, perquè és una nau que va per l'espai explorant. Val? No oblidem que Star Trek, la Starfleet, la flota estel·lar, són exploradors. Aquí no hi ha guerres, no, bueno, clar que n'hi ha, però vull dir, l'objectiu seu
no és ningú,
conquerir ni res, sinó senzillament explorar i tenir més coneixement de l'univers. Llavors, el que passa que quan fas això, doncs a vegades hi ha algun problema. No? I tens alguna raça alienígena que es vol passar de la ratlla.
Doncs canviem de sèrie, anem a Altered Carbon.
Vinga. I was born on Earth. I was the richest man on several planets by the age of 74.
The first time I died, I was 99. New technology transferred my consciousness. La primera vegada que vaig morir tenia 99 anys.
Efectivament.
Quin és el punt de partida?
Quin és el punt de partida? El punt de partida és un món, òbviament, futurista, o les persones no moren mai. Per què? Perquè la nostra personalitat es queda arxivada, per entendre'ns, en una espècie de disc dur, i podem canviar de cos.
Ah.
Per tant, tu tens el teu stage, que, el teu disc dur.
O sigui, seria jrmadas.info, per exemple, o .doc. No?
Per exemple, sí, per tant, jo vaig morir als 99 anys, però clar, ara mateix el JR, que en té només 36, podria desfer-se d'aquest cos mediterrani que porta, sí, i posar-se, per exemple, en el teu, que també seria un altre cos mediterrani, o, com comença la sèrie, en un personatge asiàtic, en un actor asiàtic. en aquest cas el protagonista, a la segona temporada, perquè ara ja està a punt, som al cos d'un actor negre, que és el protagonista, un dels protagonistes de l'univers Marvel, en aquest cas concretament l'amic del Capità Amèrica. No em faci el nom perquè se m'ha oblidat. Però en qualsevol cas, de què va la sèrie? La sèrie, en el fons, és una sèrie d'investigació, perquè el protagonista el que fa és investigar una mort. Val? Per tant, no deixa de ser una sèrie mig policíaca. Ara, clar, tot l'entorn de ciència-ficció i de la intriga que et planteja aquest canvi de cossos i el fet de que tu puguis morir o el teu cos pugui morir per la teva, el teu disc dur continuï viu.
Falcon, deies, l'amic del Capitán América?
Sí, correcte, Falcon. Perfecte, correcte, aquest és el nom del personatge. No, el que no me recordava el nom de l'actor. Em sembla, no sé què, Perkins.
Ara ho busco.
És igual. En qualsevol cas, tindrem segona temporada. La primera va ser un èxit sobtat de Netflix i ja elaborem també ara el 2020 la segona. Us la recomano si us agraden mons, per entendre'ns, de l'estil Blade Runner o Minority Report o aquesta ciència-ficció més futurista i més allunyada del que seria la realitat.
Anthony Mackie.
Vale, doncs Perkins res. Anthony Mackie.
Perkins jugava als Oklahoma City Thunder, crec. Sí. Pivot. És tot el que et puc dir ara mateix sobre Perkins. Doncs escolta, el Third Carbon és un bon punt de partida.
Sí, aquesta ciència-ficció dura, eh? Vull dir, sí. No, aquesta és pels amants autèntics de la ciència-ficció.
És que la gent que es vol plantejar moltes coses, no? Sí. Quan veu una sèrie. Acabem amb una més a prop, eh? Vinga. Tornem aquí a l'estat i parlem del Ministeri del Tiempo.
Desinformación secreta por Himmler.
¿Qué es la información?
Sé cómo voy a ir por el tom.
Déu, sé com viatjar en el temps. Un temps que ha passat ja 4 temporades.
Home, i tant, El Ministeri del Tiempo. És possiblement la millor sèrie, en aquest cas fantàstica, que s'ha fet a l'Estat. Una sèrie que reivindico i recomano sempre que puc, per diversos motius, perquè em sembla un exemple total de què hauria de ser una sèrie d'una televisió pública, en aquest cas de televisió espanyola. Per què? Perquè és capaç d'explicar-te la història del país, en aquest cas a través de viatges en el temps, i barrejar-ho amb una trama molt interessant d'un ministeri que el que fa és intentar arreglar persones que volen canviar el passat. Per tant, amb aquesta premissa, hi ha una sèrie de portes que se suposa que et connecten amb diversos moments de la història. El Ministeri del Tiempo el que fa és aturar persones que volen canviar aquesta història. Val? Què ens permet això? Doncs visitar moments històrics de la història d'Espanya. Des de, doncs, trobem personatges com Cervantes, com Lope de Vega, moments del franquisme, moments de l'edat mitjana, de la Inquisició, el moment dels papes, Borgia... Moments molt interessants de la història d'Espanya, i en aquest cas els personatges principals, hi ha una noia, que se suposa que és catalana, que, vull dir, perquè l'actriu no ho és, però el personatge sí, que en aquest cas és del segle XIX, hi ha un policia dels anys 80... i un metge de l'actualitat. Després van canviant al llarg de les temporades els personatges, eh? Però és una sèrie molt interessant, no només per la part fantàstica de ciència-ficció, sinó per, com deia, perquè és capaç de transmetre un ensenyament que penso que és crucial en una televisió pública, que les seves sèries o que els seus productes de ficció també d'alguna manera facin pedagogia i facin una mica de escombrar cap a casa en aquest sentit.
Servei públic, no? Servei públic.
És una sèrie de servei públic, correcte. I en aquest cas amb alta participació catalana, no només d'actors. Ah, perdó, m'he deixat un actor català, que és el Nacho Fresneda, em sembla que és valencià, que és no me recordaria el nom. En qualsevol cas, ell és un personatge que ve del segle XV, de quan Espanya era un imperio, sí. I adaptar-se, en aquest cas, al segle XXI, on òbviament ha canviat molt les coses, doncs és segurament el personatge més còmic i dels més entranyables que hi ha. Com deia, molt recomanable i també molt visible pels que no són fans estrictes de la ciència-ficció. És una sèrie, així com The Man in the High Castle, que les pot veure amb els nostres pares si és que no els hi agrada allò,
el Altered Carbon. Complicat, això.
Com deia, Star Trek, ciència-ficció dura, Ministeri del Tiempo i The Man in the High Castle, ciència-ficció tova i visible per tothom, sobretot perquè et permet també vincular-les amb la història i a la vegada amb personatges que són que la gent s'hi pot ràpidament sentir identificat o trobar paral·lelismes, no? De Man in the High Castle tenim doncs, la resistència contra un imperi opressor, cosa que està molt de moda en molts llocs del món encara avui en dia, i en el cas del Ministerio del Tiempo doncs, es tracten molts temes de feminisme, molt tema d'autoritat policial, una cosa molt divertida, que és la burocràcia i les teòriques bromes dels funcionaris, clar, la gent del Ministerio del Tiempo són funcionaris.
Sí.
Doncs, perdoneu, hi ha fins i tot capítols on els funcionaris volen fer vaga, els funcionaris del Ministeri del Tiempo, vull dir que també hi ha moltes coses que avui en dia podem trobar reflectides en la realitat.
Doncs bé, tenim quatre opcions si volem veure ciència-ficció en format de sèries. Jo, Terran Madàs, moltes gràcies.
Moltes gràcies a
vosaltres. Que vagi el cap de setmana.
Igualment.
Sant Cugat a fons, amb Albert Prats.